Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Anem a tafanejar una mica què hi passa a les pantalles amb el nostre expert i crític, Carles Gala. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara toca parlar de pantalles i ho farem, però avui és el Dia Mundial de la Ràdio, així que felicitats per fer-la possible setmana a setmana i acompanyar-nos.
Igualment, un dia marcat, a més, que la ràdio continua sent d'aquells mitjans que estan a l'ordre del dia, i tot i que parlem sempre de televisions i de plataformes, la ràdio continua en plena forma i això s'ha de celebrar, com el dia d'avui.
I tant, i tant. Tu, quan escoltes ràdio, Carles, el cotxe streaming,
sí.
Podcast, què t'agrada més? Transistor.
Jo faig molt de cotxe amb la FM del cotxe i sí que és veritat que després, al vespre, nit, recupero a través de podcast doncs, algunes seccions i alguns espais radiofònics, però sí que sóc molt consumidor de ràdio, diguem-ne, poc de podcast en general, sinó més el que és la repetició o el que després publiquen a les pàgines web.
Doncs va, anem a tafanejar pantalles. Escolta, a mi m'agradaria començar amb polèmica, amb una mica de salsa, aquesta polèmica que ha generat la retransmissió d'Inés Hernán, que feia la catifa vermella a la gala dels Goya per a Ràdio Televisió Espanyola Play. Hi ha hagut una pila de crítiques dels espectadors, però la mateixa Ràdio Televisió Espanyola ha fet un comunicat on la critica, déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, de fet, els mateixos periodistes dels mitjans digitals de Televisió Espanyola doncs, lamenten aquesta transmissió d'Inés Hernán a la catifa dels Goya. De fet, aquesta és el que passa quan agafes també una influencer a presentar un programa en una televisió pública amb poc rigor i amb aquests crits. No? Crec que tenim preparat un tall de veu per sentir en algun moment, però és que realment, clar, doncs passa això, sense ser un professional, sense estar, diguem-ne, preparats per estar davant d'una càmera, i amb tanta gent veient la transmissió d'aquesta catifa vermella, doncs passen coses com aquestes que sentirem.
Sí, president Pedro Sánchez.
Bueno, pero muchas, no te puedo decir una, muchas.
¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve?
Hombre, no me ha gustado, me ha encantado.
Es que eres un icono, presi, que queremos. ¡Wow! ¡Toma!
És que sense això... Jo no havia sentit del tall de veu encara, però clar, és que realment... És bastant, bastant deplorable aquest tipus de cobertura, no? amb un esdeveniment tan important com són els Goya i amb una televisió pública. Això ho fas, doncs mira, perquè ja té un canal de TikTok o un canal de Twitch i ho fas així, doncs mira, entre cometes, es pot acceptar, però amb una transmissió oficial, no?, d'una televisió pública, aquests crits i entre molts altres, eh? Sí, aquesta persona va deixar anar bastantes frases que potser no tocaven en una transmissió com aquesta.
Sí, sí, és que no només van ser aquests afalacs del president del govern, com si fos un ídol de masses o un cantant, i quan, clar, és Ràdio Televisió Espanyola i has de ser equànim, sinó que va haver-hi eructes,
sí, sí, sí,
queixes...
Sí.
Paraulotes. El conyo va sortir més d'una vegada, em sembla.
Sí, sí. Jo crec que ens estem passant una mica, no?, de moderns, en el sentit de que volem captar tant l'atenció del públic més jove, que utilitza, doncs, això, doncs, uns canals de comunicació no tan oficials i que realment el llenguatge i el llibre d'estil és un altre, que a vegades volem semblar-nos tant a aquest tipus de mitjans alternatius que una televisió com Televisió Espanyola, que ha de tenir un rigor absolut, se n'oblida doncs, de que és una televisió pública i que el llenguatge i el llibre d'estil que marca justament com ha de ser aquesta naturalitat i aquesta qualitat, no?, en la transmissió, doncs s'obliden i jo crec que això no es pot oblidar. Ja hi ha canals per utilitzar aquest tipus de comunicació.
I no només les formes i aquesta neutralitat i aquesta equanimitat que et requereix el canal que t'ha contractat, sinó és que, a més, en més d'una ocasió, no sabia qui entrevistava. Confonia la gent, la representant, amb l'actriu, o sigui, no s'havia preparat, a més, no va ser prou professional. En fi. Mm.
Sí, sí, de fet, bueno, per això han hagut de demanar disculpes i per això estem on estem explicant això ara mateix.
Sí, sí, però ella... que ha respost amb un breu tuit, s'ha dedicat a dir que ella fa entreteniment i que, sincerament, s'alegra d'haver complert la seva funció.
Sí,
ja
sí,
tan
si, és que, si és que realment jo crec que ella té raó en aquest sentit, de dir, és que la persona que la va contractar per estar en aquell lloc, en aquell moment, és la que va fallar, vull dir, ja sabem que ella té aquestes formes i fa aquest tipus de comunicació. Per exemple, a Movistar Plus hi ha aquest programa que presenta la... ara no recordo el nom, però és una actriu que també fa així d'humor i que fa coses d'aquest estil, doncs en aquest sentit, doncs ella pot utilitzar aquest diguem-ne, format, perquè ja és un programa d'humor, però clar, això no era un programa d'humor, això era una transmissió en directe, diguem-ne.
Sí, sí.
Que, per cert, s'està fent mediàtic, no sé si, crec que no tenim el tall a punt, però s'està fent mediàtic el vídeo de Polònia, de Aquí està la fatxa, que és aquest vídeo de la cançó d'Eurovisió de Zorra. Porta ja més d'un milió de reproduccions.
Què dius?
Però atenció, perquè a més, Telecinco, crec que era Telecinco, va posar, sí, a Telecinco, dins del programa La mirada crítica, la mateixa Ayuso, que és la és la protagonista d'aquest vídeo de Polònia, que canta la cançó de Fatxa, doncs veu aquest vídeo en directe, va fent cares i acaba dient fins i tot que aquesta cançó creu que li agrada més que la cançó Zorra original, i acaba dient frases com dient que, bueno, si a Madrid encara poden obrir l'aixeta, que no passa res que li diguin Fatxa si encara aquí poden obrir l'aixeta. És a dir, que déu-n'hi-do la reacció que està tenint aquest vídeo i com s'està fent de viral i com la Ayuso, doncs, l'ha encarat, diguem-ne, amb aquest humor i amb aquesta bon fer en aquest sentit.
La oveja negra, aunque pa oveja y hasta Almeida, tendremos la Fórmula 1.
¡Qué bien!
Un Disneylandia en Neptuno.
¿Lo qué?
Y aquí jamás tendré sequía, porque habrá toros en Gran Vía. Se acerca ya mi momento.
És que és boníssim, i a més, ho broden en poc temps. Eurovisió era el cap de setmana, dissabte a la nit, i Polònia sortia dijous amb aquesta versió de la cançó, sí, sí, guanyadora de Zorra, versionada com a Fatxa, protagonitzada per Ayuso, i és imperdible, és boníssima.
És molt bona, ja et dic, els està funcionant molt bé. I fins i tot l'Ayuso està jugant amb això, és a dir, no s'ha carregat el videoclip, no s'ha carregat l'humor ni la paròdia, sinó que també hi està jugant.
Sí, sí, això és veritat, eh? Chapó pels de Polònia, que són uns cracs, i chapó per l'Ayuso, que ha sabut treure en rèdit, no s'ha enfadat, i ha jugat la carta i l'està beneficiant, i de quina manera?
Sí, sí, en aquest sentit sí, i això ho estan comparant amb el vídeo del Gangnam Style,
no sé com ho deien. El Gangnam Style, sí, tant, de
sí,
fa uns anys.
Sí, però que el feia el Mas, sí, sí, que va arribar també a milió escaig de reproduccions, i de moment, doncs, mira, estan anant pel mateix camí en aquest sentit.
La música funciona a la tele i la prova és que tornen i ho petaran tant Eufòria com OT.
Sí, OT, de fet, ahir es va celebrar l'última semifinal i la setmana que ve ja es farà la final de OT, per tant els hi queda només una setmana d'estar tancats allà a l'acadèmia, i finalitza aquest programa que ha tingut, no sabem les audiències, no sabem l'èxit a nivell quantitatiu, perquè Amazon Prime de moment no ha publicat les audiències. El que sí sabem és que a nivell mediàtic digital sí que està funcionant molt bé, molt de seguiment en el canal de YouTube, molt de seguiment en les xarxes socials i molt de seguiment també a les signatures, per exemple, dels discos que van fent. Per tant, en aquest sentit sí que veiem que hi ha tot un èxit en l'OT a Amazon Prime Video, i un cop finalitzi la setmana que ve, doncs comencen dos primers programes d'Eufòria a TV3, que també tenen un format similar, i aquí també comença aquesta polèmica, perquè està a punt d'haver el judici d'Eufòria. De fet, els de l'equip del Mainat i companyia, de Jazz Music, doncs va denunciar a TV3 i a la productora d'Eufòria que era un plagi de format, i a partir d'aquí, doncs, aquest judici està pendent per començar i de veure si finalment, doncs, Eufòria és un plagi o no és un plagi, i veurem també el jutge què demana i què és el que passa, no? Si en aquest sentit, doncs, ho tenen molt clar, i TV3 de fet ja està anunciant l'inici de la temporada amb nou plató, amb nou jurat i tot plegat, deuen tenir molt clar que no és un plagi i que per tant no hi haurà suspensió del programa, però hem d'estar atents també aquí per veure què passa finalment si el jutge demana, doncs, que hi hagi una suspensió. No seria el primer cop que un programa d'èxit doncs l'han d'aturar de metres, com va passar en Passapalabra, perquè un jutge diu doncs, que no tenen els drets o és un plagi. Per tant, estarem atents a veure què passa amb Eufòria.
Sí, sí, com tu deies, aquest divendres ja coneixerem els primers concursants amb els càstings finals a les 10:05 a TV3. El 23 de febrer completen l'alineació que arriba al plató d'Eufòria amb 9 concursants més i la primera gala serà el divendres 1 de març amb la Marta Torné i el Miqui Núñez, però, com deies, amb un plató renovat i canvis en el jurat. I així sona l'anunci promocional de l'Eufòria. Yeah.
Torna l'Eufòria.
Torna Eufòria.
Així estan promocionant aquests dies Eufòria TV3. Com deies, Carla, deuen estar segurs que no hi ha risc, perquè aquí hi ha molts diners invertits.
Sí, sí, moltíssims. I de fet, estarem pendents a veure com acaba tot plegat aquesta història.
I deixem que comenti molt rapidíssimament una altra novetat de TV3 que estrenen aquest dijous. Es diu Love Coast i és un concurs de cites per trobar parella que presentarà la Núria Marín, que ve de Telecinco, si no recordo malament, i que ha produït Minoria Absoluta, que està darrere del Polònia, justament, i que ens recorda que fa molts anys que TV3 no jugava aquest format, el mític Amor a primera vista, amb la Montse Guallar i l'Àlex Casanovas.
Quins records, tu.
Sí, sí, sí. Doncs res, amor, engany i diners són els ingredients d'aquest nou format, amb 5 concursants a cada capítol, i el guanyador s'endú un gran viatge romàntic. O sigui que pot donar molt joc.
Doncs estarem també pendents a veure com els hi funciona aquest nou date show.
Dues novetats a TV3 i ara sí, estrenes seriòfiles de la setmana on hi ha un parell de petites perles sucoses.
Sí, hi ha molta palla també, i de fet hi ha poquetes estrenes, però sí que és veritat que hi ha una d'elles, per exemple, que és aquesta primera que anem a comentar ja, que és Apple TV Plus, que s'estrena demà dimecres, The New Look, amb dos actors, diguem-ne, que és en Ben Mendelsohn, que interpreta a Christian Dior, i també a Juliette Binoche, que interpretarà Coco Chanel en aquesta sèrie de 10 episodis de tot i Kessler, i completen també el repartiment doncs Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer i també Chris Bang, i és una sèrie inspirada en fets reals i rodada a París, que posa el focus als dissenyadors Christian Dior, Coco Chanel i també els seus contemporanis, mentre naveguen per anar pels horrors de la Segona Guerra Mundial i també inventen la moda moderna. Sona així la sèrie.
La couture parisina podría influir en el modo en que miles de mujeres corrientes sueñan y viven. La moda necesita un nuevo líder. Una figura. Monsieur Dior. Sigue insistiendo en que encuentre la gran colección que resurja de sus cenizas.
Monsieur Dior, ¿qué es lo que más desea?
Diseñar la ropa de mujer más hermosa que se haya visto nunca.
Christian Dior destrozó la alta costura y voy a volver para salvarla.
Para aquellos que soportamos el caos de la guerra, la creación fue supervivencia.
La leyenda de Coco Chanel, la mujer hecha a sí misma.
Chanel puede ser muy maquiavélica, sí.
¿Estás satisfecho con la revolución que emitió?
És una de les perles d'entre la molta palla que hi ha aquesta setmana, aquest The New Look, amb un repartiment, com deia el Carles, excepcional, amb Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, John Malkovich, Maisie Williams o la mateixa Glenn Close. Pinta molt i molt bé.
Sí, la veritat és que sí, eh? I si heu pogut veure, si podeu veure el tràiler, veureu que té una imatge impecable i que jo crec que funcionarà molt bé i hi ha ganes de veure-la també aquesta.
És curiós perquè fa 4 dies s'estrenava la sèrie dedicada a Balenciaga, a Disney Plus, totes dues sobre el sector de la moda i aquestes grans figures.
I sempre, bueno, suposo que el fet de fer biòpics, no?, també deu funcionar a nivell televisiu i agafar històries que ja estan escrites i traslladar-les al món de la ficció, doncs està funcionant i de fet, això que deies, aquestes i moltes altres que estan preparant.
Les sèries japoneses també tenen molta presència a les nostres plataformes.
No les posarem al mateix nivell, per això.
No, i ara.
En aquest cas, l'última família ninja, que també s'estrena aquest dijous, una sèrie d'acció japonesa, en el que, després d'abandonar les seves formidables vides com a ninjas, una família desestructurada reprèn les seves misterioses missions per plantar cara a una amenaça inquietant. Sona així.
Un buen shinobi se hace uno con las sombras. No deben saber que existimos. Nosotros somos quienes protegemos este país. Si aparece alguien y te impide actuar, debes matarlo.
¿De quién recibes órdenes?
Te lo suplico. ¡No me mates!
Ha surgido una nueva amenaza, Shinobi. Necesito que reincorporéis. Ahora solo somos una familia corriente. ¿Y estás seguro de que tu familia piensa de la misma forma?
L'última família ninja, a partir d'aquest dijous, a Netflix. I seguim a Netflix, que està estrenant molt aquesta setmana.
Sí, un altre és el show de Vines Staples, que també s'estrena aquest mateix dijous. És un actor i raper, no sé si es diu Vines Staples, Vince Staples, no sé com li diuen, famós i mig ric, s'enfronta als desafiaments i sorpreses a Long Beach, a Califòrnia.
He llegado.
¿Qué tal el día?
Pagué tu fianza el otro día.
Para ti no hay pollo. Siguiente.
Normal.
Venga, Vince.
Oye, tío.
Comparte el peso, sobrino.
¿Qué le pasa, chulo?
¿Pasó algo interesante?
Oiga, Limón.
¡Vuela, tipa!
Hay ciertas acciones que necesitan venganza.
¿Quién co... es Vince Staples?
Minissèrie passada de rosca, amb molt d'humor surrealista i amb tota la mala llet que té el personatge aquest, el raper Vince Staples.
Doncs sí, i una altra també estrena de Netflix i també dijous, que s'anomena Preparades, Listes, Amor, i és una sèrie tailandesa, en un món on la població masculina disminueix cada cop més, una noia d'origen humil participa en un concurs de cites organitzat pel govern.
La pandemia tuvo un gran impacto en la población mundial, provocando una disminución de la población masculina. Y lo más preocupante es que no se han producido nuevos nacimientos de varones en los últimos 4 años.
Y es por esta razón que los hombres son un recurso inestimable. Debido a esto, el gobierno aprobó una ley que obliga a los hombres a vivir en la granja, bajo la supervisión del gobierno.
D'aquesta sèrie he trobat un comentari que deia que si els Jocs de la Fam tinguessin to de comèdia i en lloc de la supervivència lluitessin per una cita romàntica, s'assemblaria molt a aquesta imaginativa sèrie tailandesa. Diferent, si més no.
Sí, no sé si li donaré l'oportunitat, però bueno, o si arriba algun dia que no sabem què veure, potser l'engegarem.
Aquí està, queda aquí. I acabes sí. Amb una proposta per dilluns, per començar la setmana.
Sí, Sky Showtime, aquesta plataforma que també es pot veure a través, per exemple, de Movistar. La gent que tingui contractat el paquet de cinema poden veure també aquesta pel·lícula o aquesta sèrie, que en aquest cas és La mujer en la paret, i és que Ruth Wilson protagonitza aquesta sèrie britànica que explora un dels escàndols més sòrdids de la història d'Irlanda, les despietades institucions conegudes com les bugaderies de la Magdalena, i a partir d'aquí Lorna Brady, que viu en un petit poble, un matí es desperta i troba un cadàver a casa seva, i Lorna, que no té ni idea de qui és la dona morta, o si ella mateixa podria ser el responsable de l'aparent assassinat, ja que durant molt de temps ha patit atacs externs de sonambulisme que, a l'apreciar, van començar quan la van intentar al convent del poble. Sona així.
Now take a good look at this. Do you know that woman?
I do.
When did you last see her?
I com tota secció dedicada a les pantalles, no seríem res si no parléssim de la Super Bowl i del petó de Taylor Swift i dels anuncis i de tota la pesca.
Sí, però sobretot el més important de tot, jo que diria que és la transmissió més vista mai als Estats Units, amb unes audiències brutals. Estem parlant d'entre 125 i 150 milions de persones. Només queda per sobre la transmissió de l'arribada a la Lluna de l'Apollo 11 l'any 1969. Des de llavors, cap transmissió havia sigut tan seguida com aquesta de la Super Bowl, amb la Taylor Swift i companyia, i per tant, rècord, diguem-ne, mundial de transmissions i d'audiències amb una transmissió en directe.
Només puc dir, oh my God.
Sí, sí, sí.
Té la marinera. Tot això és gràcies a la Taylor, eh?
Sí, sí, això són números de Taylor Swift. Sí,
el dia
sí.
Abans tenia un concert a Japó, va agafar aquest jet privat que contamina tant i es va plantar allà per veure el nòvio. I això va fer que pugessin.
Hi havia més apostes de coses de la Taylor Swift que no pas del partit en si. Vull dir, que imagina't.
M'ho crec, m'ho crec. Carles, moltes gràcies i bona setmana.
Igualment, adéu-siau.